L'abans de Sant Cugat. A Cugat Ràdio fem història.
Al 91.5 de la FM viatgem al passat i nosaltres tenim una màquina del temps fantàstica que obre el nostre company Jordi Feixas i que ens condueix de la mà d'uns experts com són la Montse Rombau i en Joan Troiano per una època que ve de gust descobrir la veritat.
Hola de nou, Sílvia. Doncs sí, avui tenim en Joan Troiano, coautor, ja ho sabem, del llibre L'abans de Sant Cugat. De què ens parlaràs avui, Joan? Bon dia, primer de tot, siguem educats.
Hola, bon dia a tothom i bon dia a l'audiència. Mira, avui veurem les característiques del creixement urbanístic i de la població en l'època que tracta l'abans, i més o menys entre 1880 i 1965. Ho dividiré en dos sessions. D'aquesta primera sessió el que farem serà estudiar aquest creixement urbanístic i de població pues, entre dues grans fites, dues grans fites de les comunicacions, que les comunicacions ens marquen el creixement econòmic i demogràfic, i per tant també l'urbanístic. O sigui, avui les dues fites que parlarem seran la construcció de les carreteres de la Rabassada, les de Rubí i Cerdanyola, entre 1877 i 1892, i l'arribada del ferrocarril l'any 1910. I la propera sessió fins a l'any 1965 a partir de ferrocarril.
Ens has facilitat un mapa de Sant Cugat. Què els diries als oients sobre el mateix?
Bé, bueno, aquest mapa que està fet cap a 1870 és que és un mapa molt significatiu que ens assenyala el poble estancat, diguéssim, tancat pràcticament entre rieres. Podem veure com cap a la part de Barcelona, diguéssim, cap al camí de Barcelona, el punt més llunyà és l'actual plaça de Barcelona. I una mica més enllà, el que serà després de la Rambla del Celler. Cap a Cerdanyola no se'n va més enllà del carrer de la Creu. Cap a Rubí no passa el carrer Sant Domènec. Fixeu-vos que estem en un poble realment una mica estancat, en aquest sentit.
Encara un nucli molt, molt, molt reduït.
Sí, sí.
Què ens diries de la població d'aquest Sant Cugat?
Sí, bueno, la població d'aquest Sant Cugat ja portava un temps estabilitzada, tot i que havia triplicat la població en els darrers 100 anys, o sigui, des del final del segle XVIII, tot i aquesta diguéssim, triplicació que situarien cap als 2.500 habitants, ara, en aquesta època, resulta que havia arribat ja a un sostre, que la pròpia economia del vi doncs, no permetia ja anar més endavant. Aleshores, l'única solució que hi havia era obrir-se a l'exterior.
Parla'ns una mica de com es fa aquesta obertura a l'exterior, imagino a través de les vies de comunicació.
Sí, sí, sí. Sí, fixa't, abans de les obertures de les carreteres que he anomenat abans, cap a Barcelona es feia servir un camí que no era apte per carros, era només per anar caminant o a l'abast. Fixeu-vos que travessar Collserola costava moltíssim. Per anar a Barcelona des de Cerdanyola s'anava per la Riera i s'esmerçava 5 hores sempre i quan les pluges mantinguessin la llera de la Riera transitable. I per anar per la banda de Rubí i Molins de Rei, normalment, per arribar una mica més amunt del que seria la capella de Sant Domènec, moltes vegades allà es quedaven dels carros enfangats. O sigui, els carros només podien anar per aquesta via o per la llera de la Riera de Cerdanyola.
I com es produeix aquesta obertura? Quin serà el mitjà a través del qual s'obrirà?
Bueno, això és tot un treball de l'Ajuntament que, aprofitant que la Diputació de Barcelona en aquella època ja estava obrint altres carreteres, doncs va començar, d'acord amb ella, a fer plans per començar a, diguéssim, a fer transitables i amb carros tot aquestes tres vies. Val? Aleshores, doncs, primer es parlava de començar per la carretera de Cerdanyola, però ben aviat la Diputació els convenç que seria molt, molt més important i molt més millor fer la carretera seguint l'antic camí vell de Barcelona i unint Sant Cugat amb Gràcia primer. Val? I així és com comença una mica aquesta història que va ser va tenir molt d'impacte en la vila, perquè a veure, la Diputació va posar diners, però el poble va posar força de treball voluntària, i també els propietaris van cedir terrenys, o sigui que va ser tot un projecte de poble, perquè s'havia arribat a la conclusió de que o s'expandíem, o Sant Cugat s'expandia o s'estancava.
Per tant, i aquí entra en joc una mica això dels quatre cantons.
Sí, sí, bueno, en realitat, sí, són, serien les tres grans vies. És que això molt encertadament, en Joan Tortosa, un conegut santcugatenc, li denomina la gran Y, no? El pal gran de la Y cap a Barcelona i els altres dos pals, un cap a Rubí i altre cap a Cerdanyola, que simbolitzen el dinamisme econòmic. El quart seria, evidentment, l'endavallada, l'antic camí, començament de l'antic camí de muntanya.
Molt bé. Aquí em comentaves sí. que el que es produirà primer és l'obertura de la carretera de la Rabassada cap
sí.
a Barcelona.
Sí, sí.
I això també és amb treball de santcugatencs?
Sí, 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 en treball de la part, clar, hi ha una part que es fa des de Gràcia i una part que es fa des de...
I on podem dir que es troben els dos punts? O...
Bueno, aleshores, diguéssim que Gràcia fa la seva part, Sant Cugat fa la seva i la Diputació fa el reste, diguéssim. Mm-hmm. La part de més dificultat, que és la part...
I heu aconseguit trobar fotografies dels treballs de...
Dels treballs vam aconseguir trobar fotografies, el que passa és que no tenien la qualitat suficient, perquè eren retalls de diari o fotografies molt malmeses. Dels treballs, però bueno, n'hi ha, però no tenien la qualitat per poder-les posar en aquell moment en el...
Tot aquest tema de les comunicacions té una relació, podem dir, directa amb el modernisme i amb l'Eixample.
Sí, sí, sí.
Parla'ns-en una mica d'això.
Sí, és que en principi, parlem de la primera carretera, que és la de Barcelona, en principi la carretera de la Rabassada està pensada per treure els excedents de vi, no?, i millorar aquesta potència comercial. Però és que, a la vegada, tota carretera té dos sentits. Per tant, el sentit contrari de Barcelona cap a Sant Cugat porta a molts barcelonins que decideixen establir la seva residència a Sant Cugat. Molt de bosc, molt d'higiene, en aquella zona, hi ha un corrent higienista que és molt típic de l'època, que marcava una mica aquesta...
Sí.
I clar, es comencen a final del 19 i a principis del 20, es comença a construir segons l'estil d'aquests estiuejants que porten el modernisme a Sant Cugat, després l'adopten també els santcugatencs, però el porten de...
Per tant, ja tenim una primera escapada de barcelonins
sí.
cap a Sant Cugat.
Sí, sí,
això
sí.
No
sí,
és
sí.
ni molt menys nou dels últims temps.
Sí, però,
no?
però marcarà molt, marcarà molt, perquè la industrialització, la Sant Cugat, que podia haver optat per la industrialització, no va poder, per tots aquests problemes de comunicació i d'altres, però això, el creixement ho substitueix per la immigració, per dir-ho d'una manera, de luxe en aquest primer moment, després ja en parlarem d'unes altres, no? I bueno, així és com ja es comença a fer l'Eixample Sud, ja es comença a eixamplar. En el llibre hi ha unes quantes fotografies aèries de l'Arxiu Municipal que es pot veure molt clarament com és aquest eixample, no? I clar, aleshores, pues, avui les podem veure encara, alguna d'aquestes cases modernistes, tot i que se n'han enderrocat unes quantes. Avui dia encara hi ha la Casa Mir, que em sembla que és el número 33, d'en Balcells. També hi ha la Casa Hermet, que aquesta és la més emblemàtica, no? que recomano a tothom que no l'hagi vist que es passegi una mica per allà, perquè no té pèrdua el pou i el molí modernista. No?
Imagino que aquest boom, per dir-ho d'alguna manera, o aquest impuls de la construcció, hauria generat també unes noves demandes.
Sí, sí.
Això seria sobre Sant Cugat?
Sí,
o...
No, sobre Sant Cugat. Hi ha un efecte de desenvolupament de la indústria de la construcció, sobretot amb bòbiles, però no només bòbiles, per totxo, per dir-ho manera, totxo i teules, sinó també serralleries, fusteries, hi ha una gran revifalla. Bueno, és pràcticament com els començaments, també. Pensa que també que un xalet modernista, com que no hi havia conducció d'aigues en aquell moment, clar, havien de fer pous i extreure l'aigua a través de molins de vent. Els molins de vent també tiren de la indústria metal·lúrgica.
També hi ha la carretera que és la continuació de la carretera de Gràcia fins a Rubí.
Esclar, una vegada s'ha fet ja aquest tros de Gràcia a Sant Cugat, ja se segueix la carretera cap a Manresa i s'obre un temps després, cap a 1880, 3 anys després de la carretera de Rabassada, s'obre el nou tram cap a Rubí. Aquí no hi ha encara no hi ha un eixample, no hi ha un eixample perquè a una banda, sobretot, anant per l'esquerra en cap a Rubí, encara hi ha fortes pendents i encara no es pot configurar un eixample. El que sí que fa és revitalitzar el comerç, això sí.
I ens falta l'última carretera, sí, que és la que va cap a Cerdanyola.
La de Cerdanyola, la de Cerdanyola.
I aquí sí que hi haurà al voltant, doncs...
Aquí sí, es va pretendre fer una mica com lo de la Rabassada, no? I de fet es va aconseguir. Ja recomano molt els xalets de la plaça d'en Coll, que va ser el centre d'aquest nou eixample. Aquí sí que també es van fer també habitatges pues, més humils, diguéssim, per pagesos o per menestrals, aquí és un lloc en què hi ha una barreja que encara avui es pot veure, tot i que les construccions indiscriminades dels anys 60 potser no ens ho deixen veure, però si t'hi fixes una mica bé ho pots reconèixer.
Ja tenim doncs una fotografia una mica del Sant Cugat de l'època, de les classes que podíem, classes socials que podíem trobar doncs, en un eixample, a l'altre eixample. I ja per anar acabant, quines ens diries que són les conseqüències d'aquest canvi en les comunicacions a Sant Cugat?
Home, les que hem dit ja, sí, bàsicament és el foment del comerç i l'entrada d'estiuejants, i no només d'estiuejants, sinó perquè hi ha una forta demanda també de mà d'obra, perquè creixen les bòbiles i serralleries i tal, no? Però realment, fins a l'arribada del ferrocarril el 1917, diguéssim que tampoc creix la població si mires 1870 i 1917. Però el que sí que hi ha és compensar dos efectes greus que van passar durant aquest temps. Un que és l'arribada de la filoxera, que va matar la majoria de les vinyes, i després una crisi de principi de segle que està unida, diguéssim, a la pèrdua de les colònies espanyoles, que va afectar tot Catalunya, i que això és una davallada important de la població. Vol dir que si es manté, vol dir que hi ha hagut població. O sigui que com a mínim, això que hem explicat fa que les davallades de la crisi quedin compensades. De tota manera, l'explotació, o sigui, el boom, el primer boom, no vindrà fins després de l'arribada del ferrocarril.
Molt bé, doncs, moltes gràcies al Joan Troiano per aquesta fotografia fantàstica de l'urbanisme entre aquests anys.
El cert és que hem tingut com una petita miniconferència, que això és un luxe, que podríem titular Característiques de la revolució urbanística, de la revolució de les comunicacions a l'arribada del ferrocarril. És un plaer que estiguis aquí amb nosaltres, Joan.
El plaer és meu.
Fins un altre, molt bon dia.
Bon dia.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.